TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suà.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres en què hem sabut que les famílies i els experts veuen amb bons ulls que el govern espanyol prohibeixi l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, però creuen que la mesura arriba tard. L'anunci el va fer ahir a Dubai el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, i anirà acompanyat d'altres iniciatives com augmentar el control de les plataformes i lluitar contra la difusió de continguts delictius. Aquí, a les Illes, la presidenta de la Confederació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes, Pepita Costa, lamenta que l'única manera de posar solució sigui la prohibició.
Els menors són especialment vulnerables en el bullying a través de les xarxes, que pot ser, com hem vist, terrible, amb conseqüències molt greus pel benestar psicològic d'una persona, d'un jove o una jove, que li pot afectar durant tota la vida.
El govern veu amb bons ulls la proposta, tot i que remarca que caldrà veure com es concreta la mesura i de quina manera es pot aplicar a les Illes. Tot d'una, escoltam totes les parts abans, però repassam altres titulars de la jornada. I començant parlant de lloguer turístic, l'equip de govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat en l'abstenció de Vox modificar el pla general per prohibir la creació de noves places a tot el municipi i en qualsevol tipus d'habitatge.
A més, tampoc no es permetrà que si a Palma una plaça es dona de baixa, una altra particular la pugui comprar. L'objectiu de Corta és debatre la mesura al pla d'aquest mes de febrer. Una iniciativa valenta, segons el regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, i que ha criticat Maria Givert, la gerenta de l'Associació d'Habitatges Turístics Aptur.
Que se abre también el camino a un decrecimiento progresivo de esta oferta a medida que se vayan produciendo bajas definitivas.
Evidentment, aquesta prohibició que avui han aprovat fa referència als legals, que nosaltres amb els il·legals estan totalment a favor de que s'erradiquin, i creiem que no és de rebut.
Això quan també s'ha sabut que la plataforma Airbnb ha retirat de la seva pàgina web el pis des d'on el PSOE va fer dilluns la roda de premsa per denunciar aquests lloguers il·legals.
I també quan el govern espanyol té per davant un nou repte legislatiu, ahir es va assegurar l'aprovació de les pensions, però ara ha d'intentar posar d'acord els socis d'investidura per aprovar l'escut social.
Això després de la decisió in extremis del Consell de Ministres d'aprovar aquestes dues mesures de manera separada, com demanava la dreta. L'executiu de Sánchez ha arribat a un acord amb el PNB per aconseguir el seu suport a la pròrroga de l'escut antidesnonaments, que és la mesura més polèmica, inclosa en el decret de mesures socials, però de moment no convenç a Junts.
I tot quan en l'àmbit laboral hem sabut que baixa la desocupació a les Balears el primer mes de l'any.
A les Illes és l'única comunitat on el 2026 comença amb una reducció de l'atur. Ara hi ha 28.000 persones inscrites des del SOIP, que és un 5% manco que fa un any.
I la Policia Nacional ha detingut un professor d'FP a Palma per suposadament assetjar un alumne en telefonades insistents amb un número Q.
El docent ja ha estat expulsat del centre on feia feina el fra Juníper Serra. Segons la investigació, l'home li hauria telefonat en reiterades ocasions de matinada i amb un número ocult. Després de passar a disposició judicial, l'home ha estat posat en llibertat provisional amb un ordre d'allunyament com a mesura cautelar.
I avui és el Dia Mundial contra el Càncer i vos explicam que enguany es registraran un 2% més de nous casos d'aquesta malaltia respecte de l'any passat.
A les Balears, l'any 2024, es van detectar prop de 6.500 nous casos de càncer. D'aquests, els més nombrosos van ser el colorectal i el de mama. D'aquí una estona, a les 8:30, en parlarem amb José Reyes, que és president de l'Associació Espanyola contra el Càncer, aquí a les Balears.
I en els esports, Zito Luvumbo ja ha signat el seu nou contracte amb el Real Mallorca. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, el de davanter angolès va arribar ja a la baixa de Palma, ja està inscrit a la competició i portarà el dorsal 15. Luvumbo, que arriba cedit pel Calla italià fins a final de temporada amb una opció de compra de 4 milions d'euros, va arribar a Palma en un vol privat per després partir directe cap a Son Moix per conèixer el seu nou estadi. El davanter s'entrenarà avui matí per primera vegada a les ordres de Jagoba Arrasate, l'equip que ja prepara el duel contra el Barça de dissabte al Camp Nou. Els blaugranes, que ahir per cert es varen classificar per a les semifinals de la Copa del Rei després de guanyar per 1-2 a l'Albacete.
I avui la borrasca Leonardo afecta el temps a la península, sobretot a Andalusia. La Junta ha suspès totes les classes d'avui a gairebé tot el territori, a Cádiz i a Màlaga. S'han activat també avisos vermells. Aquí a les Illes no hi ha cap avís activat per avui. Marc Aldentai, bon dia. Quin temps s'espera?
Bon dia, esperem aquestes pluges a plugims que ja han començat a caure, ho han fet a Eivissa, Formentera i també aquesta darrera hora cap a punts de Mallorca. Continuarà així aquestes pròximes hores fins a migdia, primera hora del capvespre. Parlarem de pluges febles, sobretot cap en el sud i est de l'arxipèlag, i a partir del capvespre s'aturaran i tindrem més ullades de sol, sobretot cap a punts de Mallorca i també de Menorca. Per tant, dues meitats del dia, aquesta primera amb el cel tapat i aquestes precipitacions, i més tranquil pel que fa al cel la segona meitat del dia. Tot això amb temperatura en general sense canvis, amb aquestes màximes que quedaran entre els 14 i 16 graus en general. I un dia més parlarem d'aquest vent de component oest a sud-oest que bufaran caps moderats. De moment hem arribat als 41 km per hora cap a l'aeroport d'Eivissa, en Escòdola. Per tant, Jordi, jornada marcada per aquestes pluges i també per aquest vent que bufarà moderat. I ara mateix amb temperatura de 11 graus a Sant Francesc Xavier, també cap a Vila, 9 a Sant Joan de la Britja, tenim 12 graus a Palma, 6 a Binissalem, 9 graus en Es Mercadal o 10 a Mó.
Són temperatures d'aquesta hora, quan són les 8 i 6. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Cristina Bausà i Encel López. Continuem.
Informatiu matí. I de Tres Ràdio.
Famílies i experts veuen amb bons ulls que el govern espanyol prengui mesures contra l'abús de les xarxes socials per part dels menors, tot i que creuen que arriba tard. Això després de l'anunci del president de l'executiu, Pedro Sánchez.
Spain will ban access to social media for minors under the age of 16.
Que en un fòrum internacional a Dubai ha proposat prohibir-ne l'accés als infants i als adolescents de fins a 16 anys. La Confederació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de les Balears lamenta que l'única manera de posar solució sigui la prohibició.
La seva presidenta, Pepita Costa, hauria estat partidària d'aplicar altres mesures de prevenció, així i tot evita rebutjar aquesta mesura de xoc més radical anunciada per Sánchez, perquè considera que les pantalles generen molts problemes als adolescents.
Està afectant molt, i ho estan veient, en el descans. Les hores de descans que, sobretot, un adolescent necessita. Els menors són especialment vulnerables en el bullying a través de les xarxes, que pot ser, com hem vist, terrible, amb conseqüències molt greus pel benestar psicològic d'una persona, d'un jove o una jove, que li pot afectar durant tota la vida.
El psicòleg especialitzat en infància i adolescència, Marc Tur, pensa que per assegurar-se una aplicació efectiva s'hi hauria d'afegir la col·laboració de les plataformes.
Crec que hauria d'anar acompanyat d'una consciència per part de les famílies, d'una corresponsabilitat per part de les plataformes, perquè, clar, un tema important jo crec que ha de ser el tema de la verificació de l'edat, no? Que hi hagi una impossibilitat d'accedir a xarxes socials si no està permès, vull dir, i que les plataformes hi formin part, no?
De fet, el govern espanyol també ha dit que adoptarà mesures per augmentar el control de les plataformes. Les empreses hauran d'adoptar mesures de control efectives amb barreres reals que impedeixin l'accés als menors. També es tipificaran com a delictes la manipulació dels algoritmes i la publicació de contingut il·legal, i s'estudiaran juntament amb la Fiscalia les vies per investigar les possibles infraccions legals. La professora de la UIB, especialista en xarxes socials i pantalles, Valentina Milano, insisteix que s'ha d'acabar amb la impunitat dels directius de les plataformes.
Hasta ahora, per les propostes que s'han hecho i per tota la llei que està ara mateix en tramitació, prevés sancions, per tant, multes, però de ninguna forma, no, s'ha previst hasta ahora, com ja existe en altres països, que hi hagi també una responsabilitat penal de los directivos de esas plataformas, porque realmente son infracciones penales, está codificado penalmente que no se puede, por ejemplo, distribuir pornografía a menores d'edat.
L'executiu proposa obligar els directius a assumir responsabilitats en primera persona per les infraccions que es cometin a les seves xarxes.
I si es confirma la mesura proposada per Sánchez, Espanya seguiria l'exemple d'Austràlia, que ja va prendre al desembre la decisió de prohibir l'accés dels menors de 16 anys a les xarxes. De fet, aquesta iniciativa ja la recull el projecte de llei per la protecció de les persones menors d'edat als entorns digitals, que actualment es troba en tramitació al Congrés.
L'objectiu, diu el president, és no deixar els menors tots sols en el que ha denominat com a salvatge oest digital.
Avui els nostres infants estan exposats en un espai en el qual mai haurien de navegar tots sols. un espai d'addiccions, abusos, pornografia, manipulació o violència. No ho acceptarem més. Els protegiran del salvatge oest digital.
Hem anomenat Austràlia, però més a prop, França ha aprovat una legislació que impedeix l'accés sense control a menors de 15 anys. I a Portugal, els adolescents d'entre 13 i 16 anys només poden tenir els seus comptes amb autorització parental.
I aquí a les Illes, el govern veu amb bons ulls la proposta. El conseller d'Educació, Antoni Vera, s'hi mostra d'acord, tot i que ha remarcat que caldrà veure com es concreta la mesura i de quina manera es pot aplicar a les Balears.
Ara el senyor Sánchez ha sortit amb aquesta idea, que ja se va presentar en el seu moment. Nosaltres sí que el que volen dir que el govern de les Illes Balears i la Conselleria d'Educació i Universitats, i evidentment tot el govern, estan completament d'acord amb aquesta mesura. Després hem de veure com s'haurà d'implantar.
Una mesura que afectarà les relacions personals dels adolescents i de retruc als centres educatius. Per això anem en directe fins a l'Institut de Sineu per saber com ho veuen. Cristina Bausà, bon dia.
Bon dia. Com dèieu, la comunitat educativa veu amb bons ulls aquesta proposta. De fet, alguns centres, com és el cas de l'Institut de Sineu, que és allà on som ara mateix, ja fa estona que han posat fil a l'agulla per reduir el temps que passen els alumnes amb els mòbils, i en aquest cas els alumnes, els estudiants, no poden utilitzar els dispositius des de que entren i fins que surten d'aquest centre. Així ho explica el director Pere Gelabert.
Sí, com hem comentat, arran d'aquesta prohibició que varen bé, aquesta nova regulació que van tenir en el centre, van observar que era, bueno, repercutia molt positivament dins l'ambient escolar, en els patis, estaven molt més, relacionaven molt més entre ells, cosa que abans no passava, però sí que era vera que aquest àmbit de fora, familiar i sobretot de carrer, tot i que passa fora del centre, té una repercussió directa dins del centre, i moltes gestions que hem de fer diàriament per, bueno, per gestionar problemes que han sorgit entre ells, venen de fora, però clar, inevitablement tenen una repercussió dins del centre, perquè aquí passa 6 hores, i tot allò que passa a les xarxes en aquest món virtual també té una incidència en el centre.
Per tant, una valoració positiva que fa el director d'aquest institut, però també hem volgut parlar amb alguns dels estudiants, i hem aprofitat el moment en què baixaven del bus per entrar a classe, que ja han entrat fa poc més de 10 minuts, que començaven a les 8, i ens han dit que entenen que es vulgui prohibir, però també creuen que hi pot haver gent que s'enfadi i també que cerquin alternatives per poder continuar amb les xarxes socials.
Jo crec que per una part les pot beneficiar perquè els aïlla de tot el perill que tenen i és com una manera de protegir-los, i per una altra part és un pot limitar la seva llibertat i la seva connexió en aquest tipus de món, de les xarxes. Però jo crec que mos haguéssim enfadat un poc, perquè és com que te lleven tot això que tu has tingut fins ara i és com que és una nova realitat a la que t'has d'adaptar. Però de vegada entenc que ho fan com per el bé dels menors i és com la seva manera de protegir-los.
Encara són menors i no estan tan desenvolupats per tenir-los.
El que és cert és que encara aquesta prohibició no ha entrat en vigor, i pel que ens ha pogut explicar el director amb qui hem entrevistat a la primera hora d'aquest informatiu matí, està per veure com s'aplicarà i quines seran les repercussions reals que tindrà, que ells calculen que es podran veure a mitjà i llarg termini.
Gràcies, Cristina. Són les 8 i 13 minuts.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I l'equip de govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat amb l'abstenció de Vox modificar el Pla General de Ciutat per prohibir la creació de noves places de lloguer turístic a tot el municipi i en qualsevol tipus d'habitatge. A més, tampoc no es permetrà que si a Palma una plaça es dona de baixa, un altre particular la pugui comprar, com tampoc el trasllat d'una plaça d'un altre municipi a ciutat. L'objectiu d'acord és debatre la mesura al pla d'aquest mes de febrer.
També s'elimina la possible creació de 374 places turístiques previstes al Pla General. El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, ha deixat clar que aquestes places se suprimeixen i s'obre el camí al decreixement progressiu a mesura que les places actuals, un total de 4.500 de legals, es donin de baixa. Segons Fidalgo, es tracta d'una mesura valenta.
Se abre también el camino a un decrecimiento progresivo de esta oferta a medida que se vayan produciendo bajas definitivas. Es una decisión valiente, en mi opinión, además de responsable y plenamente alineada lo que es en nuestra opinión y bajo nuestro criterio con el interés general de la ciudad y de los ciudadanos de Palma.
El regidor d'Urbanisme de Cort ha dit també que, tot i que el lloguer turístic no afecta gaire el preu de l'habitatge a Palma, s'ha de posar fre als problemes de convivència que genera els barris. A més, segons Fidalgo, els canvis normatius blindaran ciutat davant un possible increment de places proposades pel Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics, el PIAT del Consell de Mallorca.
Con esta medida, Palma se blinda ante una posible subida indirecta en el número de estas plazas a través de una modificación del PIAT del Consell Insular, que sería eventualmente posible, aunque obviamente el cuadro político parece indicar que no, pero en cualquier caso, si cambiaran las tornas políticas, esto sería técnicamente posible sin esta modificación.
L'estiu passat, Cort i el Consell de Mallorca calcularen que en tot el municipi de Palma hi ha més de 15.000 anuncis d'habitatges que es destinen al lloguer turístic il·legal.
D'altra banda, les associacions del sector de lloguer vacacional se senten, diuen, novament atacades per aquesta iniciativa aprovada per l'equip de govern de Cort. Maria Givert és la gerenta d'Aptur.
Evidentment, aquesta prohibició que avui han aprovat fa referència als legals, que nosaltres amb els il·legals estan totalment a favor de que s'erradiquin, i creiem que no és de rebut.
Precisament el lloguer turístic i el problema de l'accés a l'habitatge han estat una de les qüestions de debat a l'inici de l'any parlamentari. La presidenta del govern, Marga Proens, ha acusat el PSIC de perseguir ara un problema que, diu, va crear el govern de Francina Armengol. La presidenta ha criticat durament que els socialistes llogassin un pis turístic il·legal a Palma per fer una roda de premsa, mentre que el portavoz socialista Iago Negueruela acusa l'executiu de rentar la imatge d'Airbnb i de no actuar contra els pisos il·legals.
Denunciar su demagogia, denunciar sus medidas que no sirven, denunciar que usted dijo que precintaría pisos, lo dijeron aquí, y no ha hecho ni un solo precinto, y demostrárselo a la ciudadanía con una sola acción, ¿qué es mejor, hacer eso o hacer lo que hace usted? Decir que eso no existe.
Vostè no és que blanquejassin, és que l'oferta il·legal se va escampar com mai als 8 anys de la legislatura. De fet, aquells lloguers turístics que ara vostè persegueix, qui els hi va obrir la porta, especialment dels lloguers a pisos, va ser el govern en les seves dues legislatures.
Hem vist que, per cert, la plataforma Airbnb ja ha retirat de la seva pàgina web. I a banda dels pisos turístics, al Parlament també hi ha hagut un enfrontament entre la presidenta del govern i Més per Mallorca pel sistema de finançament autonòmic. Lluís Apestegui acusa el Partit Popular de no haver volgut mai reformar-lo, mentre que Proens diu que defensarà els interessos de les Balears.
El Partit Popular no ha tingut mai una voluntat de reformar el sistema de finançament. Li he de recordar que dels 11 anys que fa que el sistema de finançament està caducat, 4 van governar vostès sense moure ni un dit. I jo li demano, senyora presidenta, vostè aprofitarà aquesta finestra d'oportunitat? Vostè s'asseurà a negociar o vostè obeirà les ordres del senyor Feijó?
En 2 anys i mig de tenir un diputat clau en el Congrés, l'únic que ha aconseguit és una regularització massiva i indiscriminada d'immigrants il·legals.
El Parlament també ha aprovat reclamar al govern espanyol que impulsi la legislació necessària per prohibir l'ús del burca als edificis públics.
Li han donat suport només el PP i Vox, si bé l'Esquerra considera que el vel integral és una forma d'opressió per a les dones. Socialistes i Més consideren que l'iniciativa té connotacions racistes.
I l'acusació particular del cas La Vida Islados demana 6 anys de presó i de 9 d'inhabilitació de càrrec públic per al president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, a més del pagament d'una multa de 500.000 euros i 80.000 euros d'indemnització a la víctima.
La interventora del Consell, Maria Antura, es va querellar contra Marí per coaccions i assetjament laboral i ha denunciat a través de la defensa legal les lesions psíquiques i conseqüències psicològiques que ha patit després d'aquest fet. L'escrit d'acusació provisional presentat davant la secció d'instrucció número 4 d'Eivissa recull aquesta petició de presó per 4 delictes diferents, tots relacionats amb la campanya turística, prevaricació, tràfic d'influències, un delicte de lesions psíquiques a la interventora i un darrer per coaccions.
I el govern espanyol té al davant un nou repte legislatiu després de l'aprovació al Consell de Ministres de 2 decrets per separat. Un per revaloritzar les pensions i l'altre un escut de mesures socials que inclou la prohibició de desnonar persones vulnerables. El primer decret que afecta les pensions es dona per fet que tirarà endavant amb una àmplia majoria al Congrés. Ara l'executiu intenta posar d'acord els socis d'investidura per reunir prou suports i per aprovar el segon decret.
La qüestió més polèmica és la pròrroga de l'escut antidesnonaments. Efectivament, fonamental fonamental per a Sumar, però amb el qual tenen reticències Junts i el PNB perquè consideren que perjudica els petits propietaris. De moment, el Bascos ha empatat que la mesura no afecti els posseïdors d'un sol habitatge en lloguer. En el cas de propietaris de dos o de tres pisos, no es desnonaria l'inquilí si el propietari no és vulnerable. Maribel Vaquero es portaveu del PNB al Congrés.
Aplaudimos que por fin el gobierno haya rectificado y replanteado el decreto y escuchado la petición que le hemos hecho y que le hicimos a finales del año pasado.
En canvi, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, encara rebutja la mesura, tot i els canvis.
Des de Junts per Catalunya sí que podem dir que votarem en contra de prorrogar una mesura que no només no soluciona el problema, sinó que és injusta.
Amb aquestes modificacions i oberts a més canvis, la ministra portaveu Elma Said s'ha dirigit a la dreta i ha instat el PP a votar a favor de la totalitat de l'escut social, però els conservadors diuen que s'han usat els pensionistes per intentar aprovar altres mesures. És la portaveu del govern, Elma Said, el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo.
Es que votaron en contra, hicieron una enmienda a la totalidad en la ley que blindaba la subida de las pensiones conforme al IPC por ley. Hicieron una enmienda a la totalidad el Partido Popular y cuatro veces han votado que no. ¿Qué les molesta del escudo social? Insisto, el gobierno hace su trabajo, lo que no hace el gobierno es fabricar coartadas para que nadie justifique lo injustificable.
Es evidente que se puede y se debe actualizar las pensiones de forma automática, no aceptar los chantajes del presidente del gobierno, del presidente Sánchez.
Recordem que la setmana passada la pujada de les pensions no va prosperar perquè l'oposició no estava d'acord que s'aprovés conjuntament amb les mesures socials. Sumar, el soci del PSOE, es mostrava fins ara reticent a separar el dos en dues parts el reial decret de la llei Òmnibus, però finalment ha arribat a un acord amb l'executiu. El ministre de Cultura i portaveu de la formació, Ernest Urtasun, ha insistit que ara la dreta no té més remei que votar a favor de totes dues propostes al Congrés.
La derecha ya no tiene excusas, vamos a volver a traer las pensiones en un decreto, otro decreto con el escudo social, incluida la moratoria antidesahucios, y por lo tanto ahora ya nadie tiene excusa para no votarle. Por lo tanto queremos hacer una apelación a que todo el mundo vote y del visto bueno tanto la revalorización de las pensiones como el escudo social.
Podem, en canvi, rebutja l'acord entre el govern espanyol i el PNB per posar excepcions a la moratòria dels desnonaments.
I com dèiem, la separació en dos del decret inicial assegura que l'augment de la paga dels jubilats s'aprovi al Congrés.
Les pensions pujaran 50 euros cada mes de mitjana, un 2,7% general i fins a un 7% en el cas de les pensions mínimes. Per a les no contributives i l'ingrés mínim vital puja fins a l'11,4%.
En clau laboral baixa la desocupació a les Balears el primer mes de l'any, tant en la comparativa mensual com a la interanual. De fet, les Illes són l'única comunitat on el 2026 arrenca amb una reducció de l'atur. Hi ha 28.000 persones inscrites al SOIP, que són un 5% manco que fa un any.
És la xifra més baixa des que hi ha registres, és a dir, des de fa 20 anys. A més, també hi ha més persones fent feina que fa un any. La consellera de Treball, Catalina Cabré, destaca que les dades demostren que la desestacionalització és una realitat a les Illes.
Són una mostra molt clara d'un avanç important en la desestacionalització. Els hotels cada vegada estan tancant més tard i vàrem sentir a Fitur com la planta hotelera preveu ja el mes de febrer obrir un 40% de la seva plantilla i aproximadament un 70% en el mes de març.
Comissions Obreres discrepa. Maria Àngels Aguiló assegura que si ara mateix a la comunitat no hi ha més aturats és perquè són fixos discontinus, que no estan inscrits al SOIP, però que a la pràctica no fan feina i es mantenen els subsidis. Considera que és hora de revertir aquesta situació.
Els empresaris i les empresàries han de tenir el valor i el compromís d'invertir en els seus negocis perquè aquests negocis siguin viables tot l'any i que les Illes Balears puguin viure bé tant l'empresariat com la classe treballadora que ara mateix ha de subsistir.
La gran patronal, la CAEB, no es dona per al·ludida i apunta a altres reptes, com ara la manca de treballadors, l'absentisme laboral i la manca d'habitatge assequible.
I encara un apunt més, les negociacions entre el comitè d'empresa i la gerència d'SFM es tensen per la lentitud en què avancen. El president del comitè, Ricardo Mas, ha criticat l'actitud dels gestors en la trobada d'aquest dimarts.
Que no se viene con documentos preparados. Los puntos que están sobre la mesa están desde hace una semana. Y no se trae documentación para abordarlo, sino que se abre debate sobre ellos. Aún así todo, alguno avanza.
El principal escull continua sent el moment en què començarà a funcionar la Comissió de Seguretat. SFM ja ha dit que es crearà, que s'hi fa feina, però argumenta que necessita temps, cosa que desespera el comitè.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 8:25, cansat amb la informació dels esports, i avui parlant de Zito Luvumbo, que Marta Sampas ja ha signat el seu nou contracte amb el Real Mallorca.
Així és, el davanter angolès va arribar i ara baixa a Palma, ja està inscrit a la competició i portarà el dorsal 15. Luvumbo, que arriba cedit pel Calla italià fins a final de temporada, amb una opció de compra de 4 milions d'euros, va arribar ahir a Palma en un vol privat per després partir directe cap a Sant Moix per conèixer el seu nou estadi. Sentim Luvumbo.
Eu me sinto muito bem, muito feliz e não vejo a hora de começar. Espero ajudar a equipa, ser um jogador disponível para a equipa, estar à disposição do mister e fazer mais golo, né? Que isso é importante, golo, assistência, e é isso. Eu me descreveria como um novo jogador de Mallorca que tem vontade, que está disposto a lutar pelo emblema, pela camiseta. Cap amunt, sempre amunt.
El davanter s'entrenarà avui per primera vegada a les ordres de Jagó Barrasate a Son Bibiloni. L'equip farà la segona sessió de la setmana per preparar el duel contra el Barça de dissabte al Camp Nou. Els blaugranes, que per cert ahir es van classificar per a les semifinals de la Copa del Rei després de guanyar per 1-2 a l'Albacete. Contra el Barça, el Mallorca cercarà donar la sorpresa i sumar la que seria la segona victòria consecutiva després de guanyar contra el Sevilla. Ahir, Sergi Darder i el cap de negocis del club, Alfonso Díaz, varen participar en una xerrada amb els alumnes del grau de comunicació del CSAC, a més del mercat de fitxatges, del qual parlaran al detall avui matí Pablo Ortés i Alfonso Díaz en una roda de premsa. Sergi Darder va deixar titulars com aquests.
Clar que m'hauria agradat que haguéssim vingut un període de jugadors top a Salvat Mós, però és que és irreal. I per d'un jugador que tanmateix no millorarà la plantilla, doncs val més ser conscient d'altres, mirar-nos a nosaltres mateixos i reconèixer que no estem donant el nostre nivell, pujar el nostre nivell com vam fer, per exemple, ahir. Si ayer pierdes, parece que estás hundidísimo, que ya estás en segunda, y ahora te ves a dos puntos prácticamente de Europa. Creo que no estamos haciendo las cosas tan mal si las comparas con otros 10 equipos que están contigo. Els gols que d'un Muriqui haurien d'estar bastant més a dalt, ser retirat és aquesta, però és veritat que tampoc hem fermat la porteria com haurien d'haver fet o com havia fet anys anteriors. Tu tornes a pensar-ho i també l'afició té raó, dius, hòstia, tio, que no m'estàs donant tot el que tens i cobres un doblet i defenses un escut i és normal que també l'afició s'enfadi.
L'UDIB s'ha tancat el mercat de fitxatges amb més moviment que el Mallorca. L'equip PTU s'ha realitzat un total de 8 incorporacions i 9 sortides. Javi Lara, director esportiu de l'UD, ha fet balanç i ha explicat que no ha estat fàcil aquest mercat d'hivern.
Corrimos el riesgo de dar baja sin tener alta, que eso es un problema, pero teníamos muy claro que debíamos de dar las bajas lo más rápido posible porque estábamos viendo que, como he dicho antes, que la dinámica era muy, muy peligrosa.
Recordant que el conjunt eivissenc ha incorporat el porter Paradouski, els defenses Kembo i Solà, el migcampista Baix i els atacants Llorreta, Macella, Svensson i Eslava. I a la Copa del Rei, com dèiem abans, el Barça, pròxim rival del Mallorca, jugarà a la semifinal de la competició copera després de guanyar per 1-2 a l'Albacete. Els blaugranes varen guanyar per la mínima un rival de segona divisió que a punt va estar de forçar la pròrroga al temps afegit. Rafinha va ser baixa per lesió i té complicat arribar en condicions per jugar el partit de dissabte contra el Mallorca. Pel que fa a les altres eliminatòries de Copa del Rei, avui es jugarà l'Alavés Real Societat i el València Atlètic Club i demà es tancaran aquests quarts de final amb el Betis Atlètic de Madrid. Tots a les 9 del vespre. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal s'enfrontarà al Manzanares als quarts de final de la Copa d'Espanya. En cas de guanyar, el Palma es trobaria amb el Barça o el Valdepeñas a una hipotètica semifinal. I a l'altra banda del quadre trobam l'Inter Movistar, que jugarà contra el Cartagena, i el Pozo Múrcia, que s'enfrontarà al Jaén. La Copa d'Espanya es disputarà a Granada entre el 19 i el 22 de març. I acabam amb motociclisme perquè Joan Mir i Honda deixen bones sensacions en els tests de MotoGP a Malàisia. El pilot mallorquí va ser setè a la primera jornada de les proves que es disputen al circuit de Sepang i el seu millor registre s'ha quedat a 6 dècimes del pilot més ràpid, que va ser Marc Márquez. Aquests assajos al circuit de Sepang continuaran avui i demà, i també, i recordant que el campionat del món de MotoGP 2026 començarà el darrer cap de setmana de febrer amb el Gran Premi de Tailàndia.
Gràcies, Marta. Segons per les 8:30.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassem ara quines seran les claus d'aquest dimecres. Les famílies i els experts veuen amb bons ulls que el govern espanyol prohibeixi l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, però creuen que la mesura arriba tard.
L'anunci el va fer ahir a Dubai el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, i anirà acompanyat d'altres iniciatives, com augmentar el control de les plataformes i lluitar contra la difusió de continguts delictius.
I avui també parlem de lloguer turístic. L'equip de govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat amb l'abstenció de Vox modificar el pla general per prohibir la creació de noves places a tot el municipi i en qualsevol tipus d'habitatge.
A més, tampoc no es permetrà que si a Palma una plaça es dona de baixa, un altre particular la pugui comprar. L'objectiu d'acord és debatre la mesura al ple d'aquest mes de febrer.
I això quan el govern espanyol té per davant un nou repte legislatiu. Ahir es va assegurar l'aprovació de la revalorització de les pensions, però ara ha d'intentar posar d'acord els socis d'investidura per aprovar l'escut social.
Ha estat després de la decisió in extremis del Consell de Ministres d'aprovar aquestes dues mesures de manera separada, com demanava la dreta. L'executiu de Sánchez ha arribat a un acord també amb el PNB per aconseguir el seu suport amb l'escut social, però de moment no convenç junts.
I a partir de les 8:45 serà el torn a l'informatiu matí de la informació de cada illa a les desconnexions insulars. L'audiència provincial absolt de l'expresident del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, i els altres 3 exconsellers acusats en la causa de Casas Castellona. Selena Gregori, bon dia.
Bon dia. El tribunal assegura que el Consell va respectar en tot moment la legalitat i condemna l'acusació a pagar les costes del judici. En aquest cas, el 2005, l'Ajuntament de Formentera concedia una llicència urbanística per construir uns locals a una zona bé d'interès cultural per fer possible aquest projecte sense derrocar una casa pagesa. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes obliga al ja Consell de Formentera a demolir el complex comercial i anul·lar els permisos concedits. L'empresari Leo Stover va ser quan va denunciar als ja expolístics, ara absolts.
I 36 empreses de Palma ofereixen més de 1.250 llocs de feina en l'edició d'enguany del mes de l'ocupació, que tindrà lloc de dia 16 de febrer fins al 20 de març. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. 19 jornades en què els participants seran entrevistats personalment pels responsables de recursos humans d'aquestes entitats, entre els quals hi ha hotels, supermercats i grans establiments. Per fer-ho, tots s'han d'inscriure prèviament al web de Palma Activa de manera obligatòria.
I l'Associació Justícia i Pau de Menorca considera que la regularització extraordinària de persones migrants impulsada pel govern espanyol és la solució més humanitària i convenient per a milers de persones que es troben actualment sense papers a tot Espanya. Exal Camarasa, bon dia.
Bon dia. La Comissió Diocesana del Bisbat de Menorca afirma que això no exclou tampoc el fet que el fenomen de la migració s'hagi de controlar, diu, d'una manera justa i humanitària, i que s'hagin d'adaptar els serveis públics a una població que s'hi creix és precisament per l'arribada de migrants. L'entitat recorda que Menorca ha conegut en la seva història moderna el fenomen de les migracions.
I avui és el Dia Mundial contra el Càncer i en parlem tot d'una en temps d'entrevista.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Està previst que enguany es registrin un 2% més de nous casos de càncer que l'any passat, és a dir, que de cada vegada es diagnostica més aquesta malaltia. Coincidint amb el Dia Mundial, parlam amb José Reyes, que és el president de l'Associació Espanyola contra el Càncer aquí a les Balears. Senyor Reyes, bon dia.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies per la invitació.
Preocupa sobretot l'increment de casos entre els adults joves. Per què augmenten els casos en aquest segment de la població?
Aquest increment de casos que es considera que està bàsicament lligat amb canvis en els hàbits de vida, és a dir, com un dels principals factors implicats. El fet de fer una dieta menys saludable, disminuir l'activitat física, i el consum de substàncies tòxiques sembla que estarien bàsicament relacionats amb aquest increment.
Quins són els càncers que més es diagnostiquen entre la gent d'aquesta edat?
Hem de tenir en compte que aquí hi ha un grup heterogeni, hi ha una miqueta tota l'època de l'edat pediàtrica o l'edat més infantil, no? Que tenen una sèrie de tumors que són més característics i aquests sí que tenen unes incidències més o menys estables. Aquesta preocupació fa referència sobretot al fet que s'ha observat un increment en la incidència de càncer en el grup d'edat entre els 40 i 50 anys, entre els 35 i 50 anys, que van ser, diguem així, edats menys freqüents per a aquest tipus de tumoracions. Aquest increment s'ha vist sobretot en relació amb el càncer de colon i el càncer de mama en aquest grup d'edat. Tant s'ha generat tampoc alarma social, perquè el que es veu és un increment d'incidència que no arriba amb, diguem així, uns valors alarmants, però sempre que es veuen canvis en incidència, això es monitoritza i es controla per la possibilitat de, diguem-ho així, millorar la informació a la població.
Aquí, les dades de les Balears, les darreres dades que coneixem són de l'any 2024, on quan es varen detectar prop de 6.500 nous casos de càncer. Quins són els que tenen més incidència aquí a les Illes?
El càncer més freqüent en el conjunt de la població, incloent homes i dones, és el càncer de colon, amb un número que està al voltant dels 950-980 casos en els darrers anys. El segon càncer més freqüent en número de casos i el més freqüent de dones és el càncer de mama. I després ens situem ja en relació amb el càncer de pulmó i el càncer de pròstata. Fent aquí una especial referència al càncer de pulmó per dos motius. Un, tot i que sol ser el tercer quart en incidència, és el primer en mortalitat, un càncer amb un major nivell d'agressivitat. I tot és un cas en què té un factor de risc evitable, que és el tabac, i per tant sempre fem una especial menció.
Malgrat que incrementen els casos de càncer, la supervivència també augmenta i la investigació és clau. Quines novetats importants hi ha hagut en aquest aspecte darrerament a l'estat espanyol?
En aquest aspecte juga un paper fonamental per a aquesta disminució de la mortalitat als programes de prevenció, els programes de cribatge. Els tres programes de cribatge principals eren operatius, són el de càncer de colon, el de càncer de mama i el de càncer de cervix. Animar tota la població a participar sempre que retenen la carta de participació, perquè és un element bàsic per millorar la supervivència. Parlar també dels programes, un programa pilot que hi ha per la prevenció de càncer de pulmó, que és el projecte Cassandra, en el qual Balears participa. I com a gran avanç també sempre relacionat l'element de la investigació com a eina per millorar el diagnòstic precoç i el tractament, i aquí hem tingut una gran notícia en els darrers mesos, que és el gran avanç que ha fet el doctor Barlasi del FENIO, millorant, diguem-ho així, obrint una línia nova de possible tractament per càncer de pàncreas, que tot i que fins ara és només en animals de laboratori, obre la porta a una possible eina terapèutica en el futur en aquest càncer.
Un dels objectius precisament d'aquesta jornada d'avui, d'aquest Dia Mundial contra el Càncer, és sensibilitzar i també la prevenció. Avui aquí a les Illes hi ha un acte institucional, serà a Palma, la plaça de Cort, organitzat per l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears, amb la presència de les autoritats. Com dèiem, serà a les 10:30, però hem volgut convidar avui a l'informatiu matí el president de l'Associació Espanyola contra el Càncer aquí a les Balears, de José Reyes. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies, com sempre, a vosaltres per l'ajuda que ens doneu i per la difusió.
I són ara les 8:37.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
La Policia Nacional ha detengut un professor d'FP a Palma per suposadament assetjar un alumne amb telefonades insistents amb un número ocult. El docent ja ha estat expulsat del centre on feia feina el fra Juníper Serra.
Segons la investigació, l'home li hauria telefonat en reiterades ocasions de matinada i amb número ocult. Fins i tot li va arribar a demanar que es veiessin i també li va dir que l'enyorava. La jove va denunciar la situació al desembre, quan va començar a patir ansietat i va tenir problemes per dormir. A més, es va veure obligada a canviar el número de telèfon. La Policia Nacional Nacional ha localitzat 5 possibles víctimes més, 3 de les quals ja han denunciat i han sol·licitat també un ordre de protecció. Després va passar a disposició judicial l'home, que ha estat posat en llibertat provisional, però amb un ordre d'allunyament com a mesura cautelar.
I a Menorca, la policia ha arrestat un home a Maó com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual després de la denúncia presentada per la víctima. Segons el seu relat, els fets s'haurien conversat a finals del 2025, quan va començar a compartir pis amb l'home.
I durant aquest període, l'agressió hauria inclòs besades sense consentiment, estirades de cabells i comentaris ofensius, així com proposicions de matrimoni a fi de regularitzar la seva situació a Espanya. La matinada del 29 al 30 de gener, la dona va abandonar el domicili i va denunciar aquests fets. Agents de la comissaria de Maó varen obrir una investigació, varen procedir a la detenció d'aquest home, se li imputa un delicte d'agressió sexual.
I 7 membres del clan de los xèrifs han arribat a un acord amb la fiscalia i han acceptat penes d'entre 6 mesos i 5 anys i mig de presó.
Els dos principals acusats han acceptat un delicte de tentativa d'homicidi, un de tinença il·lícita d'armes i un altre d'amenaces, i són els que més anys de pena reben. La resta dels acusats han estat condemnats entre mig any i 2 anys de presó, un fet que es remunten a l'any 2021, quan 7 dels acusats es varen dirigir al domicili del clan rival, de los Pelús, varen disparar contra la façana i varen ferir a l'esquena a un dels habitants de la casa.
El ministre de Transports, Òscar Puente, reuneix avui amb els sindicats ferroviaris per evitar que els treballadors del gremi vagin a la vaga. Això després que el responsable de l'àrea s'hagi compromès a esclarir què va passar en els accidents mortals a Damuz i de Gelida. Ho ha dit aquest dimarts a la Comissió de Transports del Congrés dels Diputats, Òscar Puente, on ha assegurat que les víctimes tenen dret a saber la veritat i ha confirmat que ja s'ha remès a la Guàrdia Civil la informació que havien demanat.
Informació que també han rebut el jutjat encarregat de la investigació, en què recordem la principal hipòtesi és la fractura del carril abans del pas del tren Irio. Puente ha explicat que el pròxim pas és enviar mostres d'aquest rail a un laboratori metal·logràfic per tal que se'n determinin les causes d'aquesta ruptura. El ministre ha indicat també que encara no saben quan es reprendrà l'alta velocitat entre Madrid i Andalusia, perquè s'ha d'executar l'estesa de conductors de la catenària, també muntar el carril, anivellar i estabilitzar la via.
No creo que nadie sea ajeno al grado de afección de la infraestructura, pero también a la complejidad climatológica de estos días. La verdad es que, en fin, se junta todo. La necesidad de realizar después las pruebas por parte de las empresas ferroviarias, por tanto, facilitar una fecha para la restitución del servicio original en plenas condiciones de seguridad no es posible.
Enmig d'aquest contest, els partits de l'oposició han demanat que dimiteixi Héctor Palencia, diputat del PP.
No es que la causa no diera la cara, es que usted no quiso mirar el problema, porque ignoró las incidencias, ignoró las advertencias, ignoró la ley y el Parlamento e ignoró los datos. Actuó de manera negligente. Ignoró cancelaciones y retrasos masivos, vibraciones, roturas de catenaria, descarrilamientos y fallos reiterativos tanto en la infraestructura como en los trenes.
Y els socis de govern li demanen un canvi de rumb. És Félix Alonso, de Sumar.
Igualmente, no podemos arrojar la toalla y desde la lealtad institucional le exigimos que ponga toda su energía y la del Ministerio para solventar los problemas del ferrocarril, del convencional y con urgencia el de Rodalies.
Precisament parlant de Rodalies, Puente ha parlat del caos ferroviari a Catalunya, que avui continuen restriccions del servei de tren.
Pido disculpas a los usuarios de Rodalies si ahora tenemos en funcionamiento tan solo la R1 y R2 y tenemos muchas líneas cortadas. Hemos priorizado la seguridad por encima de cualquier otra circunstancia.
El ministre ha aprofitat la seva intervenció per responsabilitzar el Partit Popular de la manca d'inversió en Rodalies. Assegura que el govern ha complit amb el 77% de l'execució de la primera fase del pla de Rodalies fins a l'any 2030. Mentrestant, el govern de Catalunya ha acordat la contractació d'emergència de 230 autobusos a fi de reforçar el servei de transport interurbà per carretera, competència, recordem-ho, de la Generalitat.
I la Junta d'Andalusia ha suspès totes les classes d'avui a la comunitat Tret de la província d'Almeria pel temporal Leonardo.
La situació meteorològica inestable ha obligat a desallotjar de manera preventiva més de 3.000 persones a les ciutats de Cádiz, Jaén i Màlaga per perill d'inundacions davant la possibilitat de creixement dels rius. El president andalús, Juanma Moreno, ha explicat que s'ha elevat la situació operativa 2 del pla d'emergència davant el risc d'inundacions a tota la comarca d'Andalusia.
Nos permite preposicionar a la unidad militar de emergencia y que no haya que esperar, como muchas veces sucede, 4 o 5 horas que necesita esta unidad para movilizarse, sinó que ja la tenim posicionada, preparada per actuar.
I la Fiscalia ha arxivat les denúncies contra el govern andalús per les errades en els cribatges de càncer de mama. El Ministeri Públic no hi veu indicis de delicte.
Les denúncies interposades pel defensor del pacient i per dos partits de l'Esquerra anaven dirigides contra dues exconselleres de Salut i contra la gerenta del Servei Andalús de Salut. La Fiscalia reconeix irregularitats a la gestió del protocol de detecció precoç del càncer de mama que ha comportat la major crisi política en el govern andalús d'ençà que Juan Moreno n'és el president.
I a França, 10 homes estan acusats d'haver violat un infant de 5 anys en submissió química i amb el consentiment del seu pare. Els presumptes agressors sexuals tenen entre 29 i 50 anys.
9 d'ells han estat detinguts i un dels principals acusats es va llevar la vida l'any passat mentre era a la presó preventiva. Un fet que varen ocórrer en un període comprès entre el novembre de 2024 i el 14 de febrer de 2025. Els càrrecs inclouen violació i agressió sexual amb tortura. També acte de barbària, la pena màxima d'aquest delicte és la cadena perpètua, segons la Fiscalia.
Amb aquest punt de la crònica internacional arribem a les 8 i 45 minuts. Tot d'una arriben les desconnexions insulars.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. 36 empreses de Palma ofereixen més de 1.250 llocs de feina a l'edició d'enguany del mes de l'ocupació que tindrà lloc del 16 de febrer al 20 de març. 19 jornades en què els participants seran entrevistats personalment pels responsables de recursos humans d'aquestes entitats, entre les quals hi ha hotels, supermercats i grans establiments. Tot d'una ampliem aquesta informació i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam a la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobem retencions encara a l'autopista de Inca en sentit Palma, a l'altura del pont d'Inca ja trobaran circulació lenta. Fins a l'arribada a la via de cintura, en aquesta via, la via de cintura, també les retencions habituals en sentit Andratx, des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Solla. I avui també a l'altura de la taulera hi ha algo també de circulació lenta. En sentit aeroport, també petites retencions a la zona de les escoles. És tot pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Ei, a IKEA Mallorca tu fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam. Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem, en portada, 36 empreses de Palma ofereixen més de 1.250 llocs de feina en l'edició d'enguany del mes de l'ocupació que tindrà lloc entre els dies 16 de febrer i 20 de març. Seran 19 jornades en què els participants seran entrevistats personalment pels responsables de recursos humans d'aquestes entitats, entre les quals hi ha hotels, supermercats i grans establiments. Per fer-ho, tots s'han d'inscriure prèviament al web de Palma Activa de manera obligatòria. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Les entrevistes es faran durant tot el matí en els dies adjudicats a cada empresa a la seu de Palma Activa. Unes trobades que cerquen posar a l'abast de la ciutadania llocs de feina ajustats a les necessitats del mercat laboral. Moltes de les empreses que ofereixen llocs de feina són cadenes hoteleres. Escolta'm, Josué Urbina, de Hipotels, i Pilar Zafra, directora de Recursos Humans de Sumun, qui assegura que la feina de Palma Activa ayuda mucho en el proceso de selección de personal.
Para nosotros es muy efectivo porque sobre todo le podemos dar salida al candidato, conocerlo en persona, atender también a sus necesidades, si necesita algo que a lo mejor nosotros podamos hacer, como algún turno en específico o algo en general que se pueda adaptar a ellos, nosotros directamente pues valoramos con las vacantes que tengamos y de esta forma pues le puedes dar salida mucho más rápidamente que si estuvieras a lo mejor haciendo una llamada telefónica de alguien que se inscribe por una web, ¿no?
El año pasado cogí más de 30 personas, el anterior pues más de 50. Y de hecho muchas tenemos promociones internas. Una de ellas ha llegado a una subdirección.
Les empreses participants han de tenir com a mínim 10 llocs de feina per cobrir durant el 2026, però n'hi ha que en tenen fins a 70. L'alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha destacat la col·laboració d'empreses i administracions com a clau d'èxit en aquestes jornades.
Aquestes jornades, precisament, ens recorden que la col·laboració entre institucions i empreses és absolutament clau per adaptar-nos a un mercat laboral que està en constant evolució i, a més, garanteix oportunitats reals de feina.
L'organització de Palma Activa recorda per accedir a les entrevistes en els dies assenyalats és imprescindible la inscripció prèvia al web de l'entitat.
Canviem de qüestió. Ariany ja té preparat el nou pla urbanístic per a l'aprovació inicial que incrementa el sòl destinat a infraestructures públiques.
El president del Consell Insular, Llorenç Galmés, ha entregat la documentació al batlle Joan Ribot. El nou pla general manté el sòl de la normativa actual i no preveu creixement residencial ni turístic. De fet, només s'incrementen el nombre de terrenys per fer infraestructures o serveis públics. És Galmés.
Hem de dir que aquest planejament no té creixement urbanístic, tant per ús residencial com per ús turístic, ja que els tècnics de les dues parts valoren que hi ha una capacitat de creixement pels pròxims 15 anys. Per tant, no hi haurà un creixement urbanístic, però sí que hi haurà un creixement d'equipaments, ja sigui per ús d'aparcament, per ús d'instal·lacions esportives, entre d'altres, i també la possibilitat de que hi hagi un vial que unesqui el nucli d'Ariany, en el cementeri,
en els nous espais està prevista fer aparcaments, equipaments escolars i esportius, zones verdes i connexions per a vianants. Aquesta via comunicarà el nucli urbà, el cementeri, el punt verd i la rotonda de les Torres.
Mentrestant, Comissions Obreres es mobilitzarà davant l'Ajuntament de Muro pel que considera un greuge comparatiu entre personal laboral i els funcionaris. El sindicat reclama al consistori que equipari i apliqui els complements de residència i la productivitat i també la mateixa jornada laboral, a més de l'ampliació de la plantilla, a més auxiliars i més terapeutes. El batlle del municipi assegura que pujarà 200 euros a tot el personal i insisteix que el laboral mai no podrà tenir les mateixes condicions que els funcionaris.
Comissions Obreres ha destacat que fa 3 anys que reclama l'equiparació entre personal laboral i funcionari. Afirmen que els primers cobren 300 euros menys i fan més hores de feina en pitjors condicions. Andreu Fernández és el coordinador d'administració local del sindicat.
Que fa 3 anys que tenim damunt la taula i no hi ha manera d'avançar ni un gram, i a més el personal de la residència està subjecte a haver de doblar torns de feina, haver de fer jornades que no li pertoquen perquè no hi ha personal que vulgui fer substitucions.
El sindicat afirma que l'Ajuntament ha estat incapaç de posar en marxa les mesures que li van fer arribar per evitar la fugida de personal, ja que la falta de servei repercuteix en contra de la ciutadania. El batlle Miquel Porqué assegura que ja ha negociat i que després de reduir 2 hores i mitja la jornada de tot el personal i d'acordar pujar 200 euros el sou a tothom, el consistori no té més marge de maniobra.
Però ja ho tenen, jo ja ho tenc, jo ja els he proposat això. És a dir, que més valen? El que s'estan equivocant és amb una negociació fer una manifestació. Crec que s'estan equivocant, perquè no he dit mai jo negociar d'aquesta manera. O negocies o no negocies.
El batlle ha destacat que està a punt de posar-se en marxa la comissió paritària per intentar que la residència Reina Sofia sigui gestionada per l'IMAS, fet que també milloraria les condicions de feina del personal laboral. Per la seva banda, Comissions Obreres ha apuntat que ha denunciat diverses vegades l'Ajuntament davant d'Inspecció de Treball la darrera per cessió il·legal de treballadors.
Més qüestions. Més de 250 persones participen a la tercera edició de Joves a la Neu del Consell Insular. El primer torn dels 4 que s'han organitzat ja s'ha desplaçat a Andorra, on gaudiran de 6 dies d'esport, natura i convivència.
El programa està dirigit a joves d'entre 18 i 30 anys, residents a Mallorca, i preveu estades de 6 dies i 5 nits a les pistes d'esquí andorranes. Durant aquests dies, els participants practiquen esquí, snowboard, i a més comparteixen temps, activitats i espais de convivència que afavoreixen les relacions personals, el treball en equip i l'experiència fora del seu entorn habitual. Enguany, l'institució ha rebut més de 2.000 inscripcions a prop de a les 260 places disponibles. Toni Fuster és el conseller de Presidència.
L'interès que ha generat aquest programa és molt alt. Enguany han rebut més de 2.000 inscripcions per optar en aquestes 260 50 places disponibles que teníem, el que demostra que aquest programa cada any s'està afiançant més a la nostra institució.
I un darrer punt, perquè 14 joves de 18 a 30 anys de Calvià participaran en un intercanvi juvenil Erasmus a Itàlia, concretament a Bergolo, del 2 al 13 d'abril. El projecte disposa d'un finançament europeu de més de 46.000 euros i el termini d'inscripció estarà obert del 7 al 22 de febrer.
L'intercanvi reunirà 37 joves procedents de 4 països europeus. A més dels 14 calvianers, hi participen 9 joves italians, 7 finlandesos i 7 portuguesos. Durant 10 dies, els joves conviuran en un entorn rural i participaran en activitats basades en l'educació no formal, centrades en la promoció d'hàbits de vida saludables, el benestar emocional, l'activitat física, l'alimentació conscient i l'expressió artística. El projecte aposta per l'aprenentatge entre iguals, la convivència intercultural i la participació activa de la joventut com a protagonistes del procés d'aprenentatge propi.
I un darrer punt, perquè l'Ajuntament de l'Aro ha obert la convocatòria per a la celebració de les segones jornades d'estudis locals que tindran lloc els dies 27 i 28 de novembre al casal de Son Tugores. El termini per inscriure's i presentar propostes de comunicacions acabarà el dia 9 d'octubre. D'aquesta manera arribam a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8:55 minuts. Continuem amb la cultura. Començant parlant del Teatre Principal de Palma, que posa en marxa avui la venda d'abonaments pel que la resta de temporada. Des d'ara i fins al mes de juliol, i ho fa amb il·lusió i confiant en la qualitat de les propostes que els han fet augmentar fins a un 7% el nombre d'espectadors. Hi trobem teatre, música, òpera, sarsuela, dansa i noms propis com els de Joel Joan, Anabel Alonso i Juan Echanove. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Les entrades puntuals es posen a la venda a partir de divendres perquè es vol tenir com una deferència pel públic fidel que opta per més d'un espectacle. I precisament amb aquest esperit trobem enguany novetats en l'apartat de dansa, perquè qui vulgui veure la guardonada amb el pelo, l'espectacle de la companyia Mucha Muchacha, la quijada al Mercat de les Flors o la coproducció Cantar de Gesta ho tindrà un poc més fàcil aquesta temporada. Miquel Martorell, director del Principal, ens explica el perquè.
Creiem en la dansa, tindrem 4 espectacles aquesta temporada i gràcies a això vos presentam un nou abonament de dansa, cuidant en el públic de dansa. 4 espectacles que comprant-ne sols 2 tindran un 25% de descompte als nostres abonats.
A mi no me saques tu genio que te lo mato.
El Principal serà també escenari per a concerts com ara els dels Dorian, que escoltàvem abans, o els de Maria Terremoto i la Mala Rodríguez, que sona de fons. Són espectacles fruit de la col·laboració amb festivals com el de Paco de Lucía o el Mallorca Live Nights. I és que al Principal li agrada tenir les portes obertes, però sense oblidar l'atenció fixada en les produccions pròpies, de les quals Martorell ens en destaca 2.
L'enemic, en direcció de José Martret, és el gran clàssic d'Ibsen, l'enemic del poble adaptat per ell, i un bol groc per Nofre Taylor, d'Alexandre Ballester, el nostre dramaturg de sa poble, qui li retrem un especial homenatge, 2 activitats que feien complementaris al voltant de la seva figura, amb un espectacle dirigit per Namarga López.
I mentre l'holandès Arrant està escalfant motors, de fet s'està assajant a la Misericòrdia mentre s'ultima l'escenografia al Principal, recordem també que Rigoletto s'haurà d'esperar fins al mes de juny. En fi, tot això pel que fa a l'òpera, però abans també podrem veure La Corona d'Espines. És una gran producció del Teatre Nacional de Catalunya, o Sa Varietat en sa Locura, que és la producció del Principal amb Iguana Teatre, amb motiu del 40è aniversari d'aquesta companyia. En fi, propostes que cerquen la qualitat i la diversitat sense oblidar tampoc el compromís social. Antònia Roca, vicepresidenta i consellera de Cultura del Consell.
continuem apostant per l'accessibilitat. Ja vàrem fer aquesta aposta la temporada passada. Hi ha 11 funcions accessibles amb bucles magnètics que fan en el final que aquest teatre pugui venir encara més gent. I també amb una novetat, i és que a les funcions que venguin els escolars, que venguin les escoles, hi haurà els autobusos gratuïts perquè no sigui un impediment per a aquells escolars de la part forana els que puguin venir en aquest teatre.
Per cert, que els abonats que renovin la seva confiança amb el principal, a partir d'avui, recordem, a les taquilles del teatre, rebran dos regals en el moment de formalitzar la compra. Nada de nada, ni mucho ni poco, te quedas
mirando la vida pasar, que te pueden dar siendo mal. I arribarem a les 9 amb un apunt de l'agenda. Els Café Quijano ens esperen aquest cap de setmana a l'Auditorium de Palma amb el seu darrer espectacle, Miami 1990. Un viatge per la història del grup en què no faltaran els grans èxits d'aquesta formació, tot un referent dels 90. El concert és dissabte a les 8:30 del vespre. No quisiera ni siquiera imaginarlo. Hem arribat a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres. Les famílies i els experts veuen amb bons ulls que el govern espanyol prohibeixi l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, com va anunciar ahir amb el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, però creuen que la mesura arriba a tard. La comunitat educativa es troba ara a l'expectativa amb la manera amb la qual s'aplicarà la norma.
A l'informatiu matí hem parlat amb el director de l'Institut de Sineu, Pere Gelabert, qui recorda que com a centre ja tenen polítiques de regulació per intentar reduir el temps d'ús de les pantalles. Per tant, es mostra d'acord amb la mesura.
Sí, com hem comentat, arran d'aquesta prohibició que varen bé, aquesta nova regulació que van tenir el centre, van observar que era, bueno, repercutia molt positivament dins l'ambient escolar, en els patis estaven molt més, relacionaven molt més entre ells, cosa que abans no passava.
Això mentre alguns estudiants d'aquest mateix institut entenen que